un malson per la defensa del Barça. Amb ell ha parlat en Roger Saperes al final del partit.
Miguel, buenas noches.
Ah, buenas noches.
Primero de todo, felicidades. Debut hoy en la Liga. Vaya día para debutar, ¿no?
Sí, ¿quién diría que iba a debutar en Camp Nou contra uno de los mejores equipos del mundo? Y claro que estoy muy contento por debutar.
No sé si tienes la sensación que hoy te has dado a conocer.
Sí, no tenía un minuto en Liga, jugué para la Copa, pero claro, jugar aquí en Camp Nou, como ya dije, un partido que toda la gente mira, pasa muchos países también el partido y creo que fue una buena oportunidad para mí.
¿No te ha pesado el escenario?
No. La verdad es que no y estoy muy contento y agradecer a los entrenadores y todo por esta oportunidad.
¿Premio grande para el D por el empate?
Sí, la verdad es que sí, porque después de estar perdiendo 2-0, marcar dos goles, empatar en un campo como eso no es fácil y creo que fue muy bueno.
¿Qué supone para el D por puntuar aquí contra un Barça que ha salido con el 11 de gala, solo sin Neymar?
Sí, supone mucha felicidad para nosotros, sobre todo por ese punto. Y claro, nosotros venimos aquí a jugar para intentar hacer lo mejor posible, si posible puntuar, lo que no es fácil, y estamos muy contentos por conseguir este punto.
Parecía imposible repetir lo que pasó el año pasado, ¿no? Levantar un 2-0 en el Camp Nou.
Sí, 2-2 como el año pasado. Y ojalá siga así cada vez que venimos aquí, o si posible ganar. Y como dije, es un punto muy bueno, un campo muy complicado.
La sensación de que han sido dos partes muy diferentes, ¿no? Que quizá en la segunda hemos visto un Depor ya más agresivo.
Sí, fuimos al descanso perdiendo 1-0 y había que intentar mejorar las cosas para poder sacar algo y al final conseguimos el empate, que está muy bien.
En la primera no sé si la intención era ser un poco más directos y en la segunda hemos visto un Depor combinando mucho más.
Sí, no es fácil venir aquí a jugar y encarar a un Barcelona jugando como ellos, porque tienen muchas opciones en casa sobre todo. Y claro, en segundo tiempo ya con la desventaja en el marcador, intentar cambiar el partido y hacer lo mejor posible para marcar goles.
¿Se ha desconectado el Barça con el 2-0?
Bueno, no creo que sea desconectado. Creo que nosotros también tenemos mérito por hacer el primer y después el segundo gol. Y creo que después del primer gol que hicimos también el Barça quedó un poco, como voy a decir, expectativa contra nosotros, y después vino el segundo y ahí ya nos llegamos con este punto.
¿A la cabeza estaba en el Mundial de Japón?
Bueno, no creo.
El Barça con el 2-0 ya pensando que ya estaba todo hecho.
Bueno, puede ser, no sé lo que va a la cabeza de ellos, pero como dije, fue un punto muy importante, es lo más importante para nosotros.
Miguel, habrá que tener en cuenta el Depor, viendo lo que está haciendo esta temporada.
Sí, nuestro objetivo primero es la permanencia lo más rápido posible y después lo que venga es bienvenido. Pensar después.
Muchas gracias y felicidades por el debut en la Liga.
Ah, muchas gracias.
Doncs Miguel Cardoso, que avui debutava a la Lliga, ho ha fet al Camp Nou i, home, li ha sortit el debut somiat segurament, perquè la seva sortida al camp ha coincidit amb tot plegat, amb què hem estat parlant durant tota aquesta estona de tertúlia al Tu Diràs. Això passava a la zona mixta del Camp Nou, però a la banda del Depor. A la banda del Barça ha parlat Gerard Piqué. Ara escoltareu les paraules d'Arbeloa i la resposta que avui ha fet Gerard Piqué al defensa del Madrid.
Mi amigo Gerard, cualquier día pongo la tele y le veo en el Club de la Comedia, ¿no? Y seguro que hablará del Real Madrid. Está un poco obsesionado con nosotros y, bueno, sabe que igual en su club, por mucho que gane, por mucho que igual sea la década más importante de la historia del Barcelona, pues no va a poder igualar nunca la grandeza de este Real Madrid y, bueno.
Nosotros estamos tranquilos, ¿no? Ahora mismo yo creo que ni es momento ni podemos contestar, ¿no? Por la situación en la que estamos, así que, bueno, dejaremos nuestras heridas abiertas y esperaremos nuestro momento.
No, para nada, es un tuit más, ya está, recalcar que Arbeloa me dijo que era amigo y yo no me consideraría amigo, es conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo, ¿vale? Venga.
Doncs aquest és Gerard Piqué.
A mi em fa gràcia, què vols que et digui? Ja sé que...
No, sí. Si a mi l'altre dia, o sigui, me faria tota la gràcia del món.
Però probablement però, no, és clar, dia, avui... no és el dia més oportú per fer aquest tipus de bromes, perquè estem dolguts, i això ho ha dit just després del partit, en què figura que ell està dolgut, que segur que ho està, però a mi em fa gràcia. Jo que... O sigui, de la mateixa manera que quan l'altre va dir que ell estaria al Club de la Comèdia, em va semblar... Pues, que era la seva manera de dir les coses, amb poca gràcia, però que volia incordiar, el Gerard podia fer... Clar, si ho dius, perquè li pregunten, també, no?
Sí, sí.
Ell no ha sortit amb ganes d'explicar això.
I però s'ho esperava i la tenia preparada, Pere.
Jo crec que des de fa dies.
Home.
Que esperava que li fessin la pregunta. Només lamento la inoportunitat del dia, però a mi m'està bé tenir un tio vestidor així, que vols sentir.
A mi també m'ha fet gràcia.
Sí,
diguéssim, va una mica amb Piqué, amb el personatge... estic d'acord que és una mica inoportú, però pel dia, per no haver guanyat el partit, però a mi em sap greu pel context en què es dona això. Què vull dir? Un context mediàtic i de debat sobre coses molt poc futbolístiques, i això portades a uns extrems de confrontació, no? Diguéssim, hi ha un clima mediàtic, sobretot, creat per generar això, no? Per generar conflicte, per dedicar hores i hores de programes o programes sencers a això.
Clar, però
a
Piqué, Pep, la sensació és que ja li està bé, perquè fins i tot, i això ja és molt especular, ell respon a un periodista, en Xavi Riera, del grup A3 Media, que és el grup que fa el programa aquest, que bé,
sí,
que parles d'aquest programa o d'aquests programes...
Per això et dic, sí, que em sap greu per això, que al final serveix per alimentar això, no? Vull dir, per justificar encara que es facin aquestes coses...
Però Piqué sembla que li està bé.
No sé si li està bé, però vull dir, jo crec que no és causa d'en Piqué que passi això, diguéssim.
Ja.
Primer es crea aquest clima de confrontació, d'utilitzar coses, de fer... És que fins i tot s'ha creu dir-ne periodisme, o de fer periodisme de club o de samarreta, mai millor dit, perquè alguns periodistes participen amb la samarreta posada en els programes, i per mi el problema és en aquí, no en el que diu Piqué, fins i tot ni en el que diu Arbeloa, perquè que hi hagi Piqués entre jugadors dient-se que tu fas el Club de la Comèdia i que tu ets un conocido, no passa res, eh? No hauria de passar res, vull dir, no hauria de passar res. Però el problema és el context. Vull dir.
Però clar, Piqué sap
per
que passa
tant,
això.
No criminalitzaré Piqué per culpa del context.
No. Només destaco que Piqué sembla que li és igual
que sembla bé que ho comencem,
que
perquè és una cosa que d'això... Ara, vull dir, evidentment no has començat el programa per aquí ni
no.
El portem una hora parlant d'això, no?
No.
Però n'hi ha d'altres que sí.
Sí.
I es diuen col·legues nostres, a més. Va, en fi, és igual.
Sí, que ens escalfem. Toni.
No, a mi m'ha agradat veure l'amic de Mourinho dient això del Madrid, la grandesa del Madrid, és, el Barça mai podrà...
Mai,
això m'encanta, perquè això, quan van a rebuscar les essències i l'espíritu de Juanito i aquestes coses, vol dir que les coses no funcionen gaire bé i que han d'anar a buscar la història i han d'anar a buscar el baúl de los recuerdos i han d'anar a buscar les imatges en blanc i negre i totes aquestes coses. Però dit això, el safareig aquest dels tuits i els retuits i els no sé què i els no sé quantos, a mi, sincerament, és que no tinc opinió. És que no crec que el periodisme, com diu el Pep, que el periodisme faci molt de cas d'aquestes coses, em sembla bastant patètic. Ho he de dir així. I entenc que, com que són personatges que tenen notorietat i que per tant doncs, la gent aquestes coses li acaben agradant, i és així, ho hem d'admetre així, eh? Segurament,
sí, sí.
Segurament genera més feedback això que no un reportatge collonut sobre el futbol base o sobre no sé què, eh? Doncs, com que és així, doncs també ho hem d'acceptar així, i llavors si Piqué ho viu d'aquesta manera i Arbeloa ho viu d'aquella i l'altre ho viu de l'altra, doncs que cadascú visqui com vulgui. A mi el que em sembla és que també contesten massa a Madrid, li contesten massa a Piqué.
A mi sembla que contestin.
Sí, no, però em refereixo a que li donen molta importància.
Sí,
li donen massa importància.
Un cop fet la distinció de que no estem parlant ni de futbol ni de periodisme, que amb això ja queda clar, és espectacle.
Sí.
Per tant, ni reclarem el periodisme ni reclarem el futbol, és espectacle. A mi em sembla bé que el nostre sigui simpàtic.
Per cert, demà...
I aquelles cares plorant, i les vaig retuitejar com desesperadament.
Plorant de riure,
perquè era el dia de la final del
Xerisef,
i ho va pillar tan bé. Vull dir, no és futbol, no és periodisme, però potats a riure, passem-nos-ho bé, no?
Per cert que demà, bé, pot respondre a través d'un altre, a través de xarxes socials i el que sigui, però demà Arbeloa, com a mínim de viva veu, no respondrà perquè no està convocat. pel barem ho mirava pel partit del Madrid al
no
Madrid.
No els fa falta el Kun Nagut, no els hi fa falta.
No els hi fa falta.
Doncs ara fent pura i simple informació, has fet una ironia molt, molt maca.
Sí, no? Per cert, Granero, jugador de la Real Societat. Fotografia d'Arbeloa el dia que el Madrid guanya la dècima i fent amb les dues mans el 10, de les 10 Copes d'Europa que té el Madrid. Piqué, por favor, olvida ya los complejos y respeta a tus superiores. Recordem, el jugador del Real Madrid, i vaja, per aquest tuit entenc que madridista, ara no recordava si venia dels equips inferiors, sí, eh? Jo crec que Granero és d'aquells que deu haver... Mava madridisme des de ben petit, perquè si no, bé, aquest tuit tampoc s'acaba d'entendre molt. Granero, per cert, ha rebut dels seguidors de la Real Societat que estan empipats com una mona, perquè el seu equip va malament, o no va tan bé com voldrien, tot i que des de l'arribada d'ho sabia una miqueta millor. I Granero no està fent precisament la temporada de la seva vida i li han dit, deixa't estar de romansos i rendeix per la Real Societat.
Trencaré una llança pel senyor Granero.
Granero.
Vull dir, això és comparable al que fa Piqué quan diu contigo empezó todo, o quan diu les llagrimetes de no sé què. O sigui, és madridisme, rivalitat... barcelonisme, i em sembla que és tan lícit això com l'altre. Altra cosa és que li donem importància, és a dir, això és una altra història. Però em sembla que és absolutament lícit.
A l'estil
podràs discutir, podrà agradar més o menys, o podràs dir, però diu veritat, diu mentida, perquè clar, el que va fer el Piqué amb les llagrimetes l'altre dia és que és el que feia tothom.
Sí.
Clar, la cagada del Madrid és monumental, el ridícul que fan amb la resposta és monumental. Llavors, clar, la gent en aquest moment s'està partint de riure, pues és un reflex d'això. És a dir, aquest diu que tu superior, és, home, pots entendre que això pues, és una xorrada.
Sana rivalitat, com va dir Piqué, parlar de superior
és justament en aquest moment, sí. i en aquesta dècada i en aquest segle, em sembla que és, bueno, sí, tu pots dir que el cel és de color vermell quan és de color blau, no? Però, bueno, sí, val.
Doncs veurem si hi ha més capítols, hi ha més respostes, hi ha més futbolistes que s'hi posen. Apunta Miquel Agut que sí que és fet al Madrid, el futbol base del Madrid, i que a més és dels considerats, jo no ho recordava tant, soldat de Mourinho. Vull dir que era com Arbeloa, era dels que anaven amb Mourinho a mort. La veritat és que va tenir tan poc protagonisme al Madrid que no recordava ni que aquella època Mourinho encara hi fos, però sí, sí, encara era el Madrid, almenys en alguna de les temporades. A veure, Albert... L'Albert, a les 8 del matí, a 8 TV, narrarà el partit que decidirà quin és el rival del Barça a les semifinals del Mundial de Clubs. Saps què passa? Que en Costa necessita les seves hores de son, ja ho sabeu.
Sí, sí, no.
Però l'Albert, quan que va treballar amb Basté, vull dir, ja està acostumat. Això de dormir poques hores i d'hores intempestives. Va, què expliquem de la jornada de demà, la jornada de quarts de final del Mundial de Clubs, els dos partits a 8 TV?
El més important és que demà ja sabrem el rival del Barça a les semifinals del Mundial de Clubs, que sortirà del partit que jugaran a les 8 del matí, hora catalana, a l'Amèrica de Mèxic, el campió de la Champions de la CONCACAF, i el Guangzhou de la Xina, el campió de la Lliga de Campions Asiàtica. Un partit entre dos equips amb un perfil ben diferent. L'equip mexicà diríem que és un conjunt amb un joc més aviat alegre, que intenta acumular jugadors a zona ofensiva i acostuma a jugar amb laterals que els agrada pujar, i a més amb una plantilla amb jugadors habituals de la selecció mexicana, equatoriana o colombiana, i en canvi els xinesos, clar, entrenats per Scolari, no serien el paradigma del joc ofensiu. Això sí, tenen quatre brasilers que serien els encarregats de portar qualitat al mig del camp i al davant, sobretot Ricardo Goulart, que considerat millor jugador de la Champions Asiàtica, Elkeson i Paulinho. També tenen a Robinho, l'ex del Madrid, que a dia d'avui no és titular indiscutible, veurem demà si és l'11 d'aquest Guangzhou. Compte que els xinesos fa 27 partits que no perden. Per tant, tenen una gran ratxa des del 20 de maig que no perden un partit. Escoltarem, però, el tècnic de l'Amèrica de Mèxic, Marcos Ambriz, convençut que el de demà serà un partit molt igualat.
Un equipo muy peligroso, muy bien dirigido por el señor Scolari. Si bien lo sabemos, el señor Scolari le gusta mucho presionar el medio campo, mucho presionarte la salida, con varios jugadores interesantes que tiene. Nos hicieron favor de grabarlo, los he visto 4 veces, entonces no va a ser un partido nada fácil. Va a ser un partido muy disputado, muy complicado, yo creo, para ambos equipos.
me hicieron el favor de grabarlo 4 veces. És a dir, va enviar, sí, sí, imagino, no sé, emissaris del club mexicà, van gravar 4 partits del Guangzhou, que és complicat realment veure partits per internet, i ha pogut estudiar el conjunt xinès. De la seva banda, Scolari ha col·locat absolutament l'etiqueta favorit pels mexicans perquè considera que té jugadors amb més experiència, més acostumats a jugar a partits internacionals que no pas el seu Guangzhou. Aquest América Guangzhou a les 8 del matí. Més tard sabrem el rival de River Plate a les semifinals, a 11:45 del migdia. El Mazembe africà, el campió de la Champions del continent, se les haurà amb el Sanfrecce Hiroshima, els anfitrions que ja van derrotar l'Auckland City en el primer partit d'aquest Mundial.
Doncs pendents d'aquests 2 partits, de quarts de final en directe a 8 TV, amb la narració de l'Albert, amb els comentaris d'en Jordi Costa i en Marc Guillén, i la coordinació del cap d'esports de RAC1, d'en Raül Llimós. La semifinal, recordo, de dimecres de River, també a 8 TV, així com, naturalment, la semifinal del Barça i la final, els partits del Barça, no diré la final, perquè Luis Enrique no se m'enfadi, la semifinal de dijous segur i el partit que jugui el Barça diumenge, amb l'àudio del Barça, juga a RAC1 a 8 TV. Per tant, ja ho sabeu, com s'ha de seguir aquest Mundial de Clubs. M'imagino que no teniu cap preferència de rival, vull dir, del partit de demà, del Guangzhou a Amèrica.
Perquè el que guanyi demà, em sembla que l'elimina el River Plate, no?
No, hi ha 2 partits i d'aquest Guangzhou Amèrica és el rival del Barça.
Ah, de semifinals primer, exacte.
Sí.
Sí. Ja estava pensant en la final. Perdó.
Entre mexicans i xinesos... Bé.
No els tinc gaire vist.
Que sigui el que Déu vulgui, no? Sí. En tot cas, en Pere deia que aquestes 2 ensopegades no han d'afectar de cara al Mundial de Clubs. Coincidiu, Pep, Toni? Vull dir, sou optimistes de cara a aquesta cita al Japó?
Sí, a mi em fa la sensació d'això, de parèntesi clar, de... A més que fa una mica la sensació que tenien ganes que arribés això, i per això aquest esforç de mentalització de Luis Enrique abans d'ahir per avui i tal.
Sí. En fi. Que no s'arriba, malauradament.
Que ja ha arribat, que es guanya la semifinal, que es guanya la final, celebrem el títol i ja deixem-ho i posem-nos a això, no? Diguéssim, disfrutem aquesta setmana... Agafem-la com un parèntesi, però...
Ho estàs donant per guanyat, eh?
Però no relacionaria, una cosa amb les altres. Dius, no, he començat per la semifinal. Dic, sí. Es guanya la semifinal, que després es guanya la final. Però això, no? Vull dir, com... És el parèntesi, ja hi som, fem-lo, disfrutem-ho tant com calgui, però després recordem-nos d'on venim.
Sí, que també hi ha un partit el 30 de desembre que altres anys no hi ha estat i no sé si també pot ajudar a tornar més posat. En tot cas, pel Mundial, Toni.
És un dels grans objectius que tenen aquests jugadors i em sembla que això farà que l'equip estigui, a més és que això ho faci, és a dir, que no hi ha especulació possible. Per tant, jo crec que el nivell mental de l'equip estarà a un nivell alt. Estaran, evidentment, molt motivats, estaran, jo crec, molt intensos i no es deixaran res a la reserva, diria jo. Tot i així, jo vull posar-hi un però. És a dir, el Barça porta 3 dies fent el tita, o fent titades, digue-li com vulguis. I això no és que marqui una tendència, però...
Contra el Bayern és
però,
un altre
partit, perquè
va sortir un equip menor.
Sí, però les coses que passen, a vegades, es queden guardades, es queden gravades, i, per exemple, el Mascherano no estarà molt millor... no estarà exuberant en aquests partits venint de 3 partits absolutament llafiscosos. Segurament el Busquets, el nivell de confiança amb segons quines passades també potser estarà una mica més amb tindre algun dubte.
S'ha perdut el to, s'ha perdut la intensitat.
El problema d'això és que avui tenies una gran oportunitat per arribar amb la ment neta en aquest gran objectiu que tens per disputar. I ara portes arrossegant 3 partits seguits d'errors, 3 partits seguits de decepció, 3 partits seguits de que et generen dubtes o que no et generen confiança, que no sumen, sinó que resten. Són 3 partits de resta, perquè incloc també el de Leverkusen. Són 3 partits en els que no estàs fent les coses bé, en els que no estàs fent les coses com tu les acostumes a fer.
D'acord que resultats, els de la Leverkusen el pots posar en el paquet, però
això,
els efectes de l'equip titular...
Jo també els apago, eh?
I això, i jo ho poso amb un platet de la balança. En l'altre platet de la balança poso la motivació enorme, poso la diferència de nivell que hi haurà, sobretot a les semifinals, i crec que no fallarà.
Doncs esperem que sigui així, que caigui el cinquè títol aquest 2015. Demà juguen els dos candidats, o els dos altres candidats que tenim en aquest títol de Lliga. El Barça ara mateix té 3 punts més que l'Atlètic de Madrid, 5 punts més que el Real Madrid. Comencem pel Madrid, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Jaume.
El Madrid que pot escurçar la distància amb el Barça demà al Madrigal i si guanya es col·locarà només a 2 dels blaugrana.
Sí, recordem que des del 0-4 del Bernabéu el Madrid va guanyar el camp de l'Eibar per 0-2, li va clavar 8 el potentíssim Malmo a la Champions i que entremig hi ha el terratrèmol de Cádiz per l'eliminació indeguda de Txeríxev, que ha estat un dels grans temes dels últims dies per descomptat i que, com llegia avui a la portada del Marca, continuarà, perquè sí. no s'ha acabat. El Madrid, de cara al partit de demà, recupera Navas i Ramos, baixes per lesió, Carvajal i Varane, Arbeló, com deies, l'amic de Piqué, tampoc no hi serà.
No, conegut.
Perdó, el conegut, sí. Era perquè ho diguessis tu. I després, a part d'aquestes baixes, també la de Txeríxev, que la temporada passada era jugador del Villarreal, és amb qui va veure la targeta groga que li impedia jugar amb el Madrid i que no ha entrat en la convocatòria per anar cap a Villarreal. Mm. És una de les curiositats, també, de la prèvia del partit. Un partit que ve marcat, com dèiem, per la Copa. Benítez ja ha dit avui que vol oblidar el ridícul en aquesta competició que ha marcat tant la setmana.
Evidentemente entiendo la pregunta, la preocupación y demás, y me remito al comunicado que ha hecho el club. Nosotros ahora tenemos un partido importantísimo mañana contra el Villarreal y con respecto al tema de la Copa está el comunicado donde el club se expresa claramente.
A partir d'ara haurà d'explicar Benítez a quin comunicat es refereix, perquè en fa tants al Madrid durant la setmana que haurà d'especificar el comunicat de divendres, de dijous o del dia que toqui.
S'acabaran impugnant les seves pròpies comunitats, saps?
Sí, sí. Què més?
Més del Madrid. Li han preguntat per com ha millorat la relació entre Benítez i Cristiano Ronaldo. Ell no s'ha cenyit a parlar de l'un i de l'altre i ha explicat que la convivència entre tècnics i jugadors fa que cada dia es creguin més entre ells les dues bandes.
La relación con el vestuario es muy buena, a pesar de que haya gente que insista en lo contrario, y yo vuelvo a insistir en que es muy buena, y lógicamente el roce, el trabajo, el ver lo que se hace día a día hace que los jugadores aprecien más lo que hace este cuerpo técnico. Poco a poco creo que nos vamos conociendo, nos vamos adaptando unos a otros y esa permanencia juntos durante tiempo, ese coincidir en entrenamientos, en viajes, etcétera, etcétera, al final tiene que ser productivo y tiene que ser beneficioso para el equipo.
El roce hace el cariño, que seria el resum del que acaba de dir Benítez, perquè fa servir la paraula roce, fins i tot. Un Benítez que també ha elogiat Marcelino, que diu que és amic seu i un gran entrenador, i Denis Suárez, que és el jugador més
amic,
perillós del Real. Sí, sí, també té amics, també té amics. No coneguts. Més coses. Avui hem escoltat Marcelino, el tècnic del Villarreal, que ha dit en roda de premsa que ha estat posterior al partit del Barça, o sigui que ha estat ja aquest vespre, que el 2-2 del Barça contra el Depor no canviarà el partit de demà, que no l'afecta i que està convençut que l'equip estarà molt millor, sobretot al darrere del que ho va estar a l'Europa League al camp del Victoria Pilsen.
No me parece que ese resultado sea beneficioso o negativo para el desarrollo de nuestro partido. Nunca sabes. Cada partido es una historia diferente y nosotros somos conscientes de que tenemos que estar a un mejor nivel contra el Real Madrid del que hemos estado el pasado jueves. Pero igual que somos conscientes, tampoco tengo la más mínima duda de que vamos a estar bastante, mucho mejor.
Amb sí o no, Miquel, t'ha convençut? Perquè a vegades les rodes de premsa d'un entrenador diuen molt. La previa t'ha convençut gaire, Marcelino, avui o no?
Sí.
Sí?
Sí.
Val.
Sí, no, ja saps que jo de talismà Eibar vaig fallar, però...
Sí, sí, per això.
Ho tenia difícil, però vaja, jo crec que avui m'ha convençut prou. Marcelino, recordo que si ell parla d'estar millor defensivament és perquè el camp del Victoria Pilsen van empatar a 3 sí. i van perdre el primer lloc de grup a l'Europa League. D'altra banda, per acabar amb la prèvia del partit, recordem que Bacambu amb 6 i Soldado amb 2 són els màxims golejadors del Villarreal. Per cert, un Soldado que contra el Madrid ha jugat amb el Mallorca i el Getafe, perdó, amb el València i el Getafe, li ha fet 4 gols, però cap d'ells no ha valgut un punt, tant de bo tranquil·la ratxa demà. I el Villarreal, que té moltes baixes. Mario, Bonera i Jaume Costa, aquestes tres en defensa, a banda de Leo Baptistao i Adrián, recupera, això sí, Rukavina i Musacchio. I els números del Madrid al Madrigal, de 15 partits jugats, 8 de guanyats, 2 d'empatats i 3 de perduts. 25 gols a favor, 11 en contra. No són gens mals números pel Madrid al camp del Villarreal. Demà... traurem l'entrellat de tot plegat a partir de 8:45 al Madrigal. Àrbitre, l'amic de Puquí, Undiano Mayenco, el partit que es pot seguir al canal Plus Partidazo i a la Bono Futbol.
I a U, a Bono Futbol U. És el Partidazo de Vodafone i Orange.
I a RAC U.
Exacte. Que això, sobretot, no ho oblideu. Amb en Damià López, demà dins el superdiumenge aquest Villarreal Real Madrid. Això 8:45. I afegim també, després farem un còctel aquí a la taula, el partit de l'Atlètic de Madrid. A 6:15, Xavi Puig, bona nit de nou.
Bona nit.
L'Atlètic de Madrid tindrà l'oportunitat d'empatar punts amb el Barça al capdavant de la Lliga.
Sí, ho haurà de derrotar l'Atlètic de Bilbao per fer-ho el Calderón a partir d'un 6:15, com diem. Per ser líder hauria de guanyar per 8 gols de diferència per superar el Barça en el gol averatge... general.
No ho serà.
Un Atlètic de Madrid que ha guanyat els últims 4 partits de Lliga, que ve més de classificar-se com a primer de grup a la Champions, amb la victòria al camp del Benfica, per tant que està en forma, amb les baixes de Jackson Martínez i de Thiago per lesió, a més de Lucas i Siqueira, que s'han quedat fora de la convocatòria per decisió tècnica. Tot i aquesta possibilitat d'atrapar el Barça, el discurs de Simeone no varia. Partit a partit, buscant la progressió constant de l'equip.
Siempre hay que crecer, el equipo está bien, pero al mismo tiempo lo más difícil en fútbol es mantener la regularidad y la continuidad, y para eso no hace falta solamente jugar bien, hace falta tener una cabeza muy fuerte, hace interpretar los momentos de la liga y obviamente transmitir, no con palabras sino con hechos, lo que uno quiere buscar.
El dubte en ataque serà qui acompanyarà Griezmann, Sivieto o Fernando Torres. A l'Atlètic Club a Duris arrossega algunes molèsties, però en principi podrà jugar. San José és baixa per sanció i Elustondo per lesió. Susaeta tocat sí que serà el Calderón. Un equip amb Raúl García, que torna a l'estadi Matalassé i aquí Simeone està convençut que rebran amb una gran ovació. Simeone ha destacat la parella que formen Raúl García a Duris a l'Atlètic Club.
Intentar llevar el partido hacia el lugar donde nosotros creemos que es más conveniente para nosotros. La presencia de Raúl ha potenciado aún más las características de Duri, se entiende muy bien, hace una buena copia ofensiva, con agresividad, con talento, con buenos golpeos, con buen juego aéreo, con buenos movimientos en el área, con buen trabajo defensivo. Creo que posiblemente sean de las copias ofensivas más importantes, así que tendremos... Como lo hacemos siempre con los equipos que tienen buenos futbolistas, las atenciones necesarias.
L'Atlètic de Bilbao arriba en un bon moment a la Lliga. De les últimes 6 jornades, 4 victòries, un empat i una derrota. Més, si guanya el Calderón, superaria el Depor a la classificació i se situaria 6è. En els últims 10 enfrontaments al Calderón entre matalassers i bilbaïns, 6 victòries locals, 3 visitants i un empat. A l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, començarà 6:15. Es veurà per Canal Plus Liga i a Bono Futbol, sense l'U.
Sense l'U.
I el xiularà Martínez Munuera.
Molt bé, hem de... de tractar tothom igual, naturalment, també els abonats de Vodafone i Orange, que veuen per aquests canals els partits de la Lliga. Va, dels dos partits, Pere, què n'esperes?
Que el Real Madrid patini i que l'Atlètic de Madrid...
Però confies o no? En els dos, eh?
No, mira, jo crec que l'Atlètic de Madrid guanyarà el Bilbao per poquet, guanyarà 1-0 o 2-1, molt ajustat el que està fent l'Atlètic de Madrid aquesta temporada, però m'encantaria que empatés ni que sigui per no tenir aquesta coincidència de punts, no? Però, en canvi, sí que penso que el Real Madrid pot patinar a Villarreal, ho penso de veritat. Ells van fer una golejada enorme i és mentida. Jo aquest equip no el veig que funcioni, no el veig com a equip. També és veritat que a base de donar-li partits acabaran trobant-se i acabaran fent-se en el Madrid, que fa por, eh? Però ara com ara encara crec que pot relliscar una altra vegada i ens aniria molt bé que rellisqués.
I tant. Pep.
Jo espero que el Villarreal sàpiga plantejar dificultats perquè pot fer-ho, més que qui era el partit de Champions?
El Malmo.
El Malmo, el Getafe, Jo espero que el Villarreal sàpiga. Si fa això, el Madrid pot punxar, a part que hi ha el talisman. No?
Sí, sí. Això sí.
Però el Villarreal està capacitat per dificultar-li un partit al Madrid al nivell que té actualment, que no és el d'aquestes grans golejades dels últims partits. I l'Atlético em sembla que està gestionant molt bé els resultats, més que res, no? I
6 gols encaixats, només en 14 jornades.
Per això, que gestiona molt bé els resultats i Simeone té el factor a favor de dir hem d'aprofitar oportunitats quan se'ls hi presenten, no? I és una prova una mica per això, si aquest Atlético està per disputar la Lliga o si simplement va tirant perquè el Madrid i el Barça han cedit més punts dels que en condicions normals haurien cedit, no? Uh-huh. Demà té una mica la prova aquesta de dir hi som i ens pensem quedar aquí.
Toni.
Jo crec que tots dos equips poden punxar. És una possibilitat perquè tant l'Atlètic de Madrid no està sent molt superior als seus rivals, n'estan encaixant molt pocs gols, això sí que marca diferències, però tampoc n'estan marcant molts. I per tant hi ha una possibilitat. El Real Madrid al camp del Villarreal, per l'entitat que té el Villarreal, per com juga el Villarreal, també pot fer-li mal al Real Madrid en algun moment, perquè el Real Madrid, com diu el Pere, no és el que marca el 8-0 amb el Malmo, sinó que és un altre equip que té més dificultats com a bloc, com a conjunt. Però dit tot això, ni la dinàmica del Real Madrid ni la dinàmica de l'Atlètic de Madrid conviden a cap mena d'esperança ni de perspectiva de cara a aquest cap de setmana. És a dir, jo penso que el Barça ha perdut el coixí, l'ha perdut ell solet, i no li faran cap concessió a cap dels dos equips que el persegueixen. Jo crec que demà, a pesar de tot el que he dit fins ara, jo crec que demà el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid 90% de possibilitats guanyaran els seus partits.
És veritat que quan ensopegues un dissabte també dones més ànims, no, als teus rivals, i això...
Tenen tota la nit per pensar-hi.
Això va així.
I per motivar-se, clar.
Així com si haguessis guanyat els haguessis pressionat,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però si ensopegues...
És així.
Sí que
així.
Tens aquesta... Això, en contra. A veure, Miquel, futbol internacional. Avui no ha jugat el Chelsea, per tant... Pot ser que guanyi aquest cap de setmana.
Però m'ha jugat, no sé si podríem estendre Van Gaal, això ja.
Sí, qualsevol tècnic, ex-tècnic que hagi passat bé, clar, és que no va ser entrenador Mourinho, va estar al cos tècnic del Barça i juguin dissabte.
Qualsevol ex-tècnic relacionat amb Barça antipàtic
pot perdre si juga dissabte i venen a la tertúlia d'Altudiràs Antoni, en Pere i en Pep. Avui ha tocat a Van Gaal a la Premier, ara ha perdut al camp del Bournemouth, que clar, és l'altra cara de la moneda. Aquesta clar. Gent ha guanyat en 7 dies...
6 punts contra el Chelsea.
Sí, sí. I gràcies a vosaltres, sí. I no ho saben, eh?
No, i a més, ara està per sobre del Chelsea en la classificació, tot i que el Chelsea té un partit més, però el Bournemouth està per sobre del Chelsea en la classificació. Però anem a pams, perquè avui la victòria del Bournemouth contra el United, amb un gol olímpic, al minut 2, i un gol d'estratègia en una altra corna, entrada a la segona part, han deixat el 2-1 al marcador. El Bournemouth ha guanyat contra el United pocs dies després que els Red Devils quedessin fora de la Champions,
sí, sí.
O sigui que la setmana és negra, i ja hi ha moltes veus contra Van Gaal a Old Trafford. Veurem què és el que passa. Altres resultats destacats del dia. City 2, amb un gol de rebot ja en temps afegit de Touré, Swansea 1. I
han tingut sort, eh?
Molta sort.
Si no, que els hagués passat el mateix que el Barça.
I Norwich 1, Everton 1, assistència de Deulofeu, gol de Lukaku, és un tàndem habitual aquesta temporada, de Deulofeu, una dada de gentilesa de Jaume Molló, entre club i selecció, ha fet 9 gols i 17 assistències aquesta temporada. S'està consagrant l'Everton, el jugador català. També ha jugat avui...
Deixa'm dir que no és meva, però ara no recordo d'on l'he agafat, em
però
sap greu.
Però passat a tu, jo sí. Sempre cito les fonts pròximes. West Ham 0, Stoke 0, Boyan 90 minuts. Per demà, el més destacat, Aston Villa Arsenal, amb Alexis baixa per lesió, i Liverpool-West Bromwich. I per dilluns, el que probablement és el gran partit, el Chelsea-Leicester, el partit que juga el que podria ser líder. El City té 32 punts, l'Este 32, però un partit menys, l'Arsenal 30, un partit menys, el United 29, i el Chelsea és 15, amb 15 punts, 2 per sobre del descens. Això és el més destacat a Anglaterra.
Alemanya,
mira, un parell de curiositats. En el Bayern 2, amb Lewandowski, l'Anda, golejador, 5 gols, 0. Thiago ha reaparegut, ha entrat per Vidal als 51 minuts i amb 0-0 després d'un mes lesionat, va ser una lesió muscular amb la selecció espanyola, i a Twitter ha dit que delícia volver a jugar. Ja ho trobava a faltar, evidentment, aquest jugador que ha tingut tantes lesions. I també avui, durant el partit, Guardiola, amb 0-0, ha lliurat un paperet a l'AM, sembla ser que amb instruccions, perquè els jugadors les complissin al terreny de joc. O sigui que, no sé si...
Qui ho va fer, això?
Una genialitat o no?
Mou?
No, Paparet ho va fer Mourinho per fer expulsar o fer treure una targeta amb algun jugador.
Sí, sí, és que em sonava alguna cosa d'un Paparet.
Bé. Potser d'aquest Paparet n'acabem sabent més coses amb el pas dels dies, però avui, de moment, la imatge és que sembla que eren instruccions i que l'ha donat a l'AM. I, per cert, només va fer un gol al Leverkusen contra el Barça entre setmana, però és que avui s'han tret el ventre de pena i li n'han fet 5 al Borussia Mönchengladbach.
Però avui no li serveix de res.
No, clar, 2 de Kiesling, que va jugar els últims minuts, i 3 del Chicharito. Chicharito, o sigui,
està
que...
finet,
I Borussia Mönchengladbach, que vaja, va estar a punt de guanyar el camp del City el passat dimecres. Demà juga el Dortmund, que rep l'Eintracht de Frankfurt. Si guanya, es mantindrà 5 punts per sota del Bayern de Múnich. A Itàlia, bona notícia, per fi, i com a titular, 90 minuts, ha debutat Montoya amb l'Inter.
Sí, com un bolet.
Sí.
A titular directe.
Ha estat com un regal de Nadal. Avui ha debutat Montoya, 0-4 al camp d'Udinese. El partit no ha estat tan fàcil com indica aquest marcador, però...
Montoya.
Sí, sembla que el 0 es deu més a Andanovic, el porter, que no pas a Montoya, però bé, tot hi ajuda. Avui també s'ha ajornat per la boira el Sassuolo Torino, a la Lliga Italiana, i per demà dos partits que fan molt bona pinta, el Nàpols-Roma i el Juventus-Fiorentina. L'Inter és líder amb 36 punts, 4 més que la Fiore, que juga demà, 5 més que el Nàpols, que com dèiem juga demà, la Roma és quart amb 28, i la Juve, que va aixecant el cap, va traient el cap per dalt, és cinquena amb 27. I per últim, a França, el gran partit, si més no per noms, és demà. El líder rep el sisè, en traducció simultània, PSG-Lió, només el separen 19 punts.
Molt bé. Sí, el drama més és que el segon són molt pocs menys, té més de 10 punts.
L'Angers té 30 punts, juga demà, i el Can, que havia de ser un altre que pugui retallar distàncies, va empatar ahir, o sigui que el PSG es pot col·locar 18 punts del segon.
Sí, sí. Quan arribin els creuaments de Champions s'hi podrà dedicar del tot. A tot això hi afegim a la coctelera el sorteig de la fase de grups de l'Eurocopa d'aquest estiu, que es farà a França. Anem a saber-ne més destacat amb en Damià López. Dami, bona nit.
Bona nit, Jaume. Ja tenim el calendari complet de l'Eurocopa de l'estiu que ve, que es disputarà a França del 10 de juny al 10 de juliol. Partit inaugural França-Romania a Saint-Denis i grup fort per la selecció espanyola, que ha quedat enquadrada al grup D juntament amb la República Txeca, Turquia i Croàcia. Els grups són aquests: grup A, França-Romania, Albània, Suïssa; grup B, Anglaterra, Rússia, Gales, Eslovàquia; grup C, Alemanya, Ucraïna, Polònia, Irlanda del Nord; grup D, com dèiem, Espanya, República Txeca, Turquia i Croàcia; el grup E és l'altre grup de la mort, amb Bèlgica, Itàlia, República d'Irlanda i Suècia; i grup F, Portugal, Islàndia, Àustria i Hongria. Són 6 grups de 4 equips, passen a vuitens de final tots els primers i segons classificats de grup i també els 4 millors tercers, és a dir, que de 24 seleccions, 16 passaran a vuitens. Pel que fa a la selecció espanyola, debutarà el dilluns 13 de juny a Toulouse contra la República Txeca a les 3 de la tarda, segon partit divendres 17 de juny a Niça contra Turquia 9 de la nit, i tercer partit per tancar la fase de grups dimarts dia 21 a Bordeus 9 de la nit contra Croàcia. La competició dura exactament un mes, fins al 10 de juliol, quan es disputarà la final de l'Eurocopa a l'Estat de França a París.
Gràcies, Dami, i a descansar i agafar forces per demà al Madrigal. Acabaré preguntant-vos per un altre sorteig per tancar la tertúlia, qui voleu, qui no voleu pel sorteig de dilluns a la Champions. Va.
Jo vull el PSV, no vull el PSG. Vull el PSV perquè és un equip que sembla que ha caigut bé, perquè l'entrenen a Cocu, perquè allà va sortir Romario i Ronaldo, perquè el Reixac li va fotre 3. No, que ell era el Feyenoord. Però és igual, un equip holandès que juga bé. Els holandesos són agraïts, els holandesos són molt agraïts a jugar contra ells, perquè solen jugar oberts, i si han de jugar tancats no en saben, perquè no tenen costum. Vull el PSV. No vull el PSG perquè estic fart de veure'l, i perquè és un rival gruixut i important i dificultós. No va guanyar Madrid per mala sort i pot donar un disgust. Per tant, aquests, com més lluny, millor.
Jo no vull ni el PSG ni la Juve, qualsevol dels altres. Em sembla que...
Però més perfil baix o més perfil alt, Pep, per entendre'ns? O sigui, més Arsenal o més Gant?
Més bastant igual, perquè també els descarto una mica per vistos, i en canvi els altres no, ni PSV, ni Benfica, ni Arsenal, ni Dinamo de Kiev, ni Gant. Clar, el Gant és gairebé un regalet, no?
Sí.
Però m'és igual. Vull dir, el Barça està capacitat per eliminar-los,
sí, 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 sí.
I també ve de gust una eliminatòria una mica atractiva. Va. És igual.
Entesos. Toni.
Jo amb això sempre penso el mateix. No, no, si és veritat. És a dir, el Barça, si vol guanyar la Champions, haurà de ser capaç de guanyar a tots, a qualsevol. L'any passat ho va fer, perfecte, va guanyar a tots els campions, etc. Però jo soc molt pràctic. Sempre quan hi ha un sorteig, si tens un gant, no et compliquis la vida amb un altre. I no m'importa que hi hagi una eliminatòria que sigui més poc atractiva. Uh-huh. Del que es tracta és d'arribar en les millors condicions possibles a les rondes últimes. Del que es tracta és de que si tens un estrès de calendari al mes de febrer, doncs que sigui el més fàcil de portar possible. I a mi em sembla que si pot tocar el gant, que no et toqui el PSG o que no et toqui la Juventus.
Que són els que no voldries.
Que, insisteixo, és a dir, si et toquen, ole, anem a fer una festa, farem una gran eliminatòria, la guanyarem i tot el que tu vulguis. És a dir, te la prepararàs i la jugaràs el millor possible i segurament estàs capacitat per guanyar-la. Però si te la pots estalviar, per què no?
Molt bé, filosofia d'Amià, la d'Antoni. Com sempre, tancarem la tertúlia amb les vostres opinions.
Paraula d'oient.
Em sap greu perquè hem rebut moltes opinions avui, però ho hem de fer una mica express, això, Albert. Va, dispara. La gent li preguntàvem pels motius de l'empat del Barça. Per què ha deixat escapar aquest avantatge de 2 gols contra el Deportivo de la Coruña?
La Dolça Costa diu per relaxar-se i donar el partit per guanyat quan encara faltaven 45 minuts. Avui han fet molta ràbia. L'Ernest Cabanes diu molta part de la culpa és de Matié. És indignant que aquest paio li tregui minuts a Bartra. L'Enric Salomó diu que per què des que ha tornat el Messi el Barça juga més lent i el Ter Stegen no ha jugat, però clar, el Bravo és com el Messi, que no se'l poden criticar. L'Antoni diu quan han començat els canvis tots s'han cregut que ja estava guanyat, Munir i Matié no poden tornar a jugar al Barça, o acabem amb el Víctor Rodríguez, que diu que s'han relaxat pensant en el Mundialet. Espero que no vagin de sobrats al Japó força Barça.
Doncs confiem que no, que estiguin concentrats els 90 minuts, i així segur que el Barça, si tot va bé, acabarà tornant amb el títol del Japó. Toni, Pep, Pere, gràcies. Que vagi bé.
Vinga,
bona nit als tres. Fem una pausa i de seguida...
Sayonara, eh?
Sayonara. Si tot va bé, ens veiem dissabte que ve la prèvia de la final. Ara tornem i parlem de l'Espanyol, que ha perdut a Balaïdos. A més, s'ha fet moltíssima autocrítica després del partit.
RAC 1 RAC1.cat. Tot el que ha passat, el que passa i el que passarà a RAC1 passa per
RAC1.cat.
Xarxes socials, continguts, imatges,
tots els extras,
el que us heu perdut i el que voleu tornar a escoltar.
Podcast
RAC1.cat. Tots som u. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de llibres Superxefs a la cuina. Una aventura per cuinar i divertir-se en família aquest Nadal amb les receptes de la xef Ada Parellada. Emporta't les receptes de Nadal i hivern per només 9,95 amb una capseta de bombons Lindt de regal. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
A 8TV i Caldo Aneto ens agrada el Nadal i volem assaborir-lo amb tu. Envia'ns la teva foto més nadalenca i seràs protagonista dels aparadors de Nadal de 8TV. Connecta't a 8TV.cat i descobreix com. 8TV i Caldo Aneto us desitgem bones festes.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten... El Gall. Dissabte, 19 de desembre, la primera pedra del vermut surt de l'estudi per comprovar com està el galliner just abans de Nadal.
Molt fans del Gall.
Dissabte 19, de 12 a 2, la primera pedra del vermut amb Jordi Margarit, en directe des de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès, la capital del vi. Us esperem a tots a la plaça de la Mostra Gastronòmica de Vilafranca del Penedès.
Veniu a escoltar el cant del gall en directe.
Dissabte 19 de desembre,
de 12 a 2,
la primera pedra del vermut amb Jordi Margarit.
Us hi esperem a tots, fent el vermut amb tots vosaltres.
L'entrada és lliure. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i Vallformosa Cava. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Espanya acuta les urnes el proper dia 20 amb l'emergència de partits nous. Un símptoma del procés de renovació al qual s'enfronten les democràcies liberals. Estan en declivi? Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que afronten les democràcies occidentals en el marc de la globalització. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
RAC1.cat. Tot el que passa a RAC1 ampliat a RAC1.cat.
I vagis, siguis on siguis.
RAC1.cat. Tots som a RAC1. Tu diràs amb Jaume Molló.
I amb l'Eduard de Valla, 11 minuts per arribar a la una. Hola, Edu, bona nit.
Hola, Jaume, bona nit.
Per parlar del Celta 1, Espanyol 0. Ha estat un partit dur, perquè l'Espanyol no ha fet un bon partit, Edu, però ha estat un postpartit molt més dur, molt autocrític, no?
Sí, sí, perquè les sensacions són molt pitjors que el resultat. Les sensacions que ha deixat l'equip un altre cop han estat dolentes, com en l'últim partit, com en l'anterior i com en l'anterior. La Lliga, parlo, i això els futbolistes en són conscients. Derrota 1-0 al camp del Celta, en una primera part molt igualada. La veritat és que, malgrat ja el que ara escoltarem de Sergio González, molt crític amb els seus jugadors, sobretot per la seva primera mitja hora, no ha passat gran cosa. L'Espanyol ha tingut un parell d'acostaments a l'àrea del Celta, més o menys els gallecs, el mateix, i així ha transitat la primera meitat fins que Iago Aspas, al minut 42, ha marcat un autèntic golaç. Jo diria que és molt més mèrit que de Iago Aspas que no de mèrit de la defensa i el porter de l'Espanyol. Sigui com sigui, s'ha avançat el Celta, que de seguida que ha començat la segona part s'ha quedat amb 10 per expulsió del migcampista Pablo Hernández, i l'Espanyol aquí, quan en principi la lògica deia que hauria d'agafar les regnes del partit i anar endavant, intentar buscar l'empat i jugar millor que 11 contra 11, aquí és com l'Espanyol ha canviat el guió. S'ha vist un Espanyol desbordat, descol·locat. El Celta, jugant amb un home menys, ha estat molt millor, ha tingut un travesser de Iago Aspas, després una altra oportunitat del mateix davanter gallec, i no ha encaixat el segon de miracle. L'Espanyol, mica en mica, ha anat millorant, però no ha estat suficient. Només ha tingut una oportunitat clara en un cop de cap de Raillo a la sortida d'un corna. Un Espanyol molt pobre un altre cop. És el mateix que veiem a casa, el mateix que veiem a fora, i per això un postpartit tan dur com el que ara escoltarem i com dius. Primer, Sergio González, ahir molt crític amb l'entorn, també amb el seu equip, avui molt crític amb els seus futbolistes. Diu que el que més li ha molestat és que han llançat la primera mitja.
Es que el partido de la primera parte no hemos salido bien. Es un partido en el que bueno, prácticamente no hemos competido. Hasta el día de hoy estamos teniendo errores individuales, pero en la primera parte ha sido un error de actitud, ¿no? La primera media hora ha sido prácticamente muy mala por nosotros, nos hemos dejado llevar. El Celta, bueno, parecía que sí que estaba jugando el partido, nosotros no estábamos jugando el partido. Y a partir de ahí, en los últimos 15 minutos, que parece que estaba la cosa más igualada, que parece que habíamos, bueno, normalizado un poco lo que es un encuentro, una pérdida de balón en medio del campo, no se ha hecho una general, una pérdida prácticamente tonta en zona donde ellos son peligrosos, y lo ha hecho una general de Yaguaspa, y a partir de ahí se ha ido la primera parte.
Això era el que deia Sergio González, ratificat pels seus futbolistes, també molt autocrítics a la zona mixta. Escoltarem Gerard Moreno parlant de la falta d'ambició de l'equip avui.
La segona part teníem superioritat i no l'hem aprofitat. Jo crec que ha faltat ficar més pilotes no a l'àrea, fer més ocasions. Jo crec que tenim que ser l'equip, tot l'equip més ambiciós. No estem sent i bueno, hem fotut.
Preocupant també el que deia el porter Pau, dient, sí, sabem que estem fent coses malament, però no sabem ben bé on està la solució. Hi ha hagut dos futbolistes, Víctor Álvarez i el capità Javi López, que han deixat claríssim a l'antena de RAC1 que confien en, que estan amb Sergio, que estan amb l'entrenador. Per tant, en aquest sentit, no hi ha dubtes, almenys de portes en fora de la plantilla. I l'altre protagonista ha estat Burgui, que avui ha tingut més de mitja hora, o mitja hora ben bona, per demostrar després de la pentinada i de Sergio. Burgui, que ho ha fet molt bé, ha estat el millor o un dels millors de l'Espanyol, ha desbordat diverses vegades per la banda, ha generat perill, i després s'ha sentit penedit després a la zona mixta per les declaracions de dilluns demanant més minuts.
Lo primero que después del partido, cuando dije esas declaraciones, nada más salir de allí me arrepentí, porque lo primero que no soy nadie para pedir más minutos, porque yo he venido aquí sabiendo que era un gran equipo, que hay mucha competencia, y a pedirle perdón al cuerpo técnico por esas palabras y a todo el equipo, a la afición perica, si se han sentido dolida. No volverá a pasar i pedir perdó sobre això.
Doncs ben penedit, Burgui, del que va passar. Alguna cosa més, Edu?
Doncs sí, que l'equip torna a entrenar-se demà, sense descans, perquè dimarts hi ha Copa, esperant com acabi la jornada, però la victòria de les Palmes i del Granada avui ja situa l'Espanyol a 4 punts del descens, que si demà guanyés el Rayo a Vallecas serien 3 en acabar aquesta jornada. Per tant, les sensacions són molt dolentes, però cal una reacció i comença a sortir.
Doncs a veure si arriba, començant per dimarts a la Copa, que segur que seria una injecció de moral important pel grup seguint davant a la competició del CAO. Gràcies, Edu, bon viatge de tornada, bona nit.
Gràcies, bona nit.
A segona, avui jugaven els dos equips gironins i els dos han perdut. Comencem per la derrota del Llagostera, 2-0 al camp del Còrdoba. Albert.
Segurament en un dels millors partits dels llagostarencs fora de casa, sense haver tingut una actuació espectacular, però sí que ha plantat cara al líder i sobretot l'ha desactivat en la primera mitja hora de partit, fins que ha arribat el primer gol dels andalusos. De fet, els jugadors i cos tècnic de Llagostera, ara ho escoltarem, han acabat molt emprenyats amb l'actuació arbitral. Primer han reclamat un penal a favor amb empat a 0, un penal sobre Imaz, i posteriorment han protestat l'1-0 perquè consideren que venia precedit d'un córner a favor del Llagostera que l'àrbitre no ha xiulat. S'ha arribat al descans amb aquest avantatge mínim pel Còrdoba. La represa, Llagostera ha sortit amb ganes i ràpidament ha tingut una bona ocasió per part d'Aimar, però amb el pas dels minuts ha anat perdent empenta i arran de l'expulsió també d'Aimar per doble amonestació al minut 78, també molt protestada aquesta expulsió, pràcticament se li han acabat les opcions. A la contra, Víctor Pérez ha marcat el definitiu 2-0 i el Llagostera ha acabat amb 9 jugadors per l'expulsió en vermella directa de Giba. El tècnic Oriol Alsina, satisfet per la feina dels seus jugadors, però ha centrat gran part del seu discurs en el col·legiat. S'han vist perjudicats aquesta tarda a Còrdoba, una tònica que, segons el tècnic, es va repetint al llarg de tota la temporada.
Hi ha hagut un penalti superclar a la primera part que hagués pogut canviar tot el signe del partit, i a part, doncs, en el gol que ens han fet hi ha hagut una jugada molt clara de que era córner, que no era gol, que ja ens ha passat això en el camp del Lugo quan passaven 4 minuts i es va condicionar, doncs, amb un gol, no? A part d'això, moltíssimes petites decisions, que targeta per tu sí, per tu no, faltes per tu sí, per tu no, escolta, la falta aquesta, tira-la més enrere perquè sigui més enrere, pon a l'altre equip no, moltíssimes coses així, que al final acaben desquiciant els jugadors. Jo entenc que els àrbits fan la seva feina i que piten el que veuen, el que passa que pel que sembla, doncs, amb nosaltres és molt més fàcil tot, no? La veritat és que no entenc molt bé segons quines situacions i ha arribat el moment de dir, doncs, el que tothom ha vist, no? Perquè al final hi ha unes imatges i hi ha uns mitjans de comunicació que ho poden denunciar, i arriba un moment que si no ho dius, doncs sembla que siguis el tonto de la pel·lícula, no?
Amb aquesta derrota Llagostera continuarà, sí, Déu-n'hi-do, en zona de descens, a 2 punts de la salvació, i la setmana vinent una nova final pels d'Alzina, rebran el Mirandés diumenge a les 5 de la tarda.
Doncs no gaire millor li ha anat al Girona, Miquel. Continua negat a casa, només ha guanyat un partit, recordem, a Montilivi. Avui ha perdut contra l'Elx en una tarda de lesions i també de polèmica.
Sí, ha estat una tarda negra, perquè als 10 minuts s'ha lesionat Adai i abans del descans s'ha lesionat Sobrino, que estava sent una de les grans notes positives en els últims partits. Els han substituït Javi Álamo i Jairo. Arbitrava Munuera Montero, que no ha passat desapercebut. Penal contra el Girona per agafada de samarreta de Legend a Lolo, a la primera part, i groga al central. Ha marcat Sergio León, que ha enganyat Becerra i ha fet el 0-1. Pablo Machín ha esclatat a la sala de premsa, tip de decisions arbitrals, i avui, per cert, ha tornat a veure des de la cabina de premsa el partit perquè està sancionat. Avui el Girona no ha fet un partit per llançar coets, però ha tingut ocasions com a mínim per empatar. Mata, Granell o Jairo podrien haver igualat el partit. A la sala de premsa, ja desconcertat, no sap com fer-ho per guanyar a casa, només han derrotat l'Albacete, Machín s'encomanava fins i tot aspectes esotèrics.
Nosotros lo que tenemos que hacer lo estamos haciendo. Nos falta, pues eso, el meterla, el acierto, llamar a algún chamán a ver si nos quita el mal de ojo y nada, a currar, a mañana volver a analizar prácticamente lo mismo que otras veces, y lo único que tenemos en mente es irnos de vacaciones con los 3 puntos de Mallorca.
Doncs es busca Chaman per Pablo Machini al Girona. Per...
Digue-li Chaman, digue-li Talisman.
Sí, a veure, un dia que van a Montilivi el Girona va guanyar.
Clar, exacte, ai. He de posar medalles. El Girona, que té 18 punts, dos només per sobre del descens, és el segon pitjor local de la categoria. Una victòria, 9 partits a casa, en total 7 de 27, i ho deia Machín, la pròxima jornada, Mallorca-Girona, tots dos amb 18 punts.
Gràcies, Miquel, bona nit. Demà li toca el Nàstic de Tarragona, no és molt difícil, es mana el cap de setmana dels equips catalans de primera i segona divisió, per tant, a veure com li va. Demà a les 5 de la tarda, Albert, al camp del Leganés.
Buscarà la tercera victòria de la temporada a domicili. Fa dues setmanes ja va guanyar al camp del Mirandés, on ningú s'havia endut els 3 punts, i demà vol repetir a Butarque, on tampoc cap equip ha aconseguit de moment derrotar el Leganés. Els Granapro tindran baixes importants, Demanà i Mossa per sanció i de Palanca per lesió, a més dels dubtes de Sergio Tejera, Reina i Àlex López. Tampoc podrà seure's a la banqueta el tècnic Vicente Moreno, expulsat en el darrer partit contra l'Almeria. Moreno és conscient que una victòria demà els mantindria una setmana més a les posicions de privilegi i demostraria una jornada més que el Nàstic és un equip tan competitiu de local com de visitant.
Evidentment, si guanyem el diumenge, la setmana que ve estarem en una situació com a... I seria molt important per a nosaltres, perquè, bueno, pues tot el que sigui sumar fora de casa, nosaltres som un equip fort en casa, i si som capaços de seguir sumant fora, pues te fa estar en la situació que estem a dia d'avui. Mirava l'altre dia unes estadístiques de nosaltres com a equip visitant i crec que érem el quinto o el sexto millor equip de la categoria fora de casa, con lo qual, cuidado,
El Nàstic, que demà començarà el partit com a cinquè classificat a 7 punts del líder, que és el Còrdoba. El Leganés, de la seva banda, és 11, i com dèiem, encara no ha perdut a casa. 4 victòries i 4 empats.
El nostre estudiant en pràctiques, la Judit Blasco, avui ha estat de ruta per la zona del Camp Nou, primer al mini-estadi, on ha vist el Barça B1, Huracán 1, i ha recollit les declaracions de Gerard López postpartit.
Quan no acabes de marcar, quan els partits, després d'ocasions, se t'acaben escapant punts, sembla que sigui més preocupant del que jo estic content. Estic content amb l'actitud, amb el vestidor, amb l'ambient que hi ha del vestidor, amb com entrenem, amb com preparem els partits, i crec que tots ho heu vist avui. És partit segurament per després del Grimaldo, per marcar un segon, un equip que ha problemes de València i per deixar pràcticament el partit com a València la setmana passada.
No ho ha fet, el gol inicial de Grimaldo l'ha empatat l'Huracán, i demà el Barça B pot entrar en zona de descens directe a tercera divisió. La Judit del Mini ha anat al Palau Blaugrana per veure el duel català de la Lliga Sobal, que s'ha endut el Barça clarament sobre el Freiking Granollers.
El Barça d'handbol ha signat una primera volta perfecta a la Lliga en ple de victòries. Els blaugranes s'han imposat 39 a 28 al Freiking Granollers, que s'ha quedat fora de la Copa Sobal. Una part és el que ha pogut aguantar el conjunt ballesà al Palau Blaugrana. El Granollers ha donat una bona imatge durant la primera part, impedint que el Barça marxés més enllà de 3 gols. De fet, amb aquesta diferència s'ha arribat al descans per donar pas a un segon temps totalment diferent. Un parcial d'11-4 en els primers 15 minuts han enviat els de Xavi Pasqual 10 gols amunt, deixant el partit totalment sentenciat. Tot i que el Franklin ho ha intentat, li ha estat impossible remuntar aquesta diferència i ha acabat perdent 11 gols, una derrota que el deixa fora de la Copa Sobal. El tècnic del Granollers, Carles Viver, lamenta no haver-se classificat, tot i que està content amb l'actuació de l'equip aquestes primeres jornades.
El único punto que le puedo poner en esa valoración de por qué no estamos en la Copa Sobal es quizás no haber sacado un partido más contra rivales directos como Logroño o León. Contra León estuvimos bien, creo que hicimos un buen partido, y contra Logroño no estuvimos. Así que en uno de los dos teníamos que haber sacado algo más. Lo demás, el equipo está jugando, yo creo que muy bien.
Per la seva banda, el Barça ha marcat una primera volta immillorable. 15 victòries en 15 jornades que el deixen liderant la classificació a 7 punts del segon, el Naturhaus La Rioja. Per Pasqui, la clau està en l'ambició de l'equip.
Crec que amb tots els partits hem sortit com havíem de sortir. Crec que l'equip està amb gana, segueix mostrant la gana que volem tots des d'un principi, i que es nota que no sortim relaxats mai al camp, no? Hem tingut alguns dies que potser hem estat una mica més dispersos, però en línies generals crec que l'equip està en una bona línia.
La Lliga s'atura ara fins al febrer per deixar pas a la Copa del Rei i a la Copa Sobal. El proper partit del Barça serà aquest dimecres a 8:45 del vespre. Els blaugrana visiten la pista del Fertibeira a Porto Segundo als vuitens de la Copa del Rei.
Gràcies, Judit. En bàsquet, Albert, a la lligandesa, gran victòria de l'ICL Manresa a la pista de l'Obradoiro.
Ningú havia aconseguit guanyar terres gallegues en els 5 partits disputats fins ara i aquest vespre ho ha aconseguit l'equip d'Ivon Navarro, que s'ha aprofitat també de les dues baixes importants que tenia l'Obradoiro, les de Doni McGrath i Juanjo Triguero, en un partit igualat en els 3 primers quarts, amb intercanvis al marcador, en què cap dels dos equips ha pogut aconseguir una diferència superior als 6 punts, fins que en el darrer quart el Manresa ha obert una escletxa definitiva i ha acabat guanyant per 71-79, amb un gran partit a nivell col·lectiu, en què han destacat Chase Simon amb 22 punts, Grigonis amb 15 i Musli amb 11. Bon, Navarro estava realment satisfet d'aquesta nova victòria lluny del nou congost.
Es verdad que, como decíais, hemos cogido al Obradoiro con problemas, pero bueno, yo creo que nosotros también tenemos nuestras limitaciones y creo que hemos hecho un trabajo bueno. Claro que estamos muy contentos porque ganar aquí es muy, muy complicado. Equipos grandes de Local Pro League aquí van a perder seguro. Y aquí los equipos que están peleando con nosotros abajo por la situación van a tener muchos problemas aquí. Y bueno, esta nos la llevamos y bueno, una más y una menos.
Triomf que l'equip ha dedicat a Roman Montañez, que avui no ha jugat per la mort de la seva àvia. Un resultat que deixa els manresans amb 5 victòries i 5 derrotes a la 9a posició a tocar de les posicions de Copa. Demà jugaran els altres dos equips catalans. A la 1 del migdia, Sevilla, Fiat, Joventut. I a les 6 de la tarda, el partidàs de la jornada, Unicaja, Barça-Lassa. A la Lliga Femenina, avui el Cadí la seu ha perdut a la pista del Zamarat per 52-46. Demà a les 6 de la tarda, l'Espar City Leaf Girona rep el Manfield.
A l'NBA aquesta matinada hi ha un Chicago-Nova Orleans a les 2 amb Pau Gasol i els Warriors, encara invictes, els hi ha anat d'un pèl que no perden la passada matinada contra els Celtics, buscaran a la pista dels Milwaukee Bucks la victòria número 25 a partir de 2:15. I el que s'ha fet aquest vespre està la tercera edició del Super Prestigi d'Irtrac al Palau Sant Jordi. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Aquest cop Marc Márquez no ha pogut amb els especialistes americans, eh?
Bé, per ser exactes, Marc Márquez no ha pogut amb un.